A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a avui a La Tertúlia. Avui tinc un triplet de tertulians. Tinc la Ruth, que és en minoria. Ruth Ponce, benvinguda.
Hola.
Generalment les noies sou majoria quan veniu, però
sí, avui no.
Però bueno,
no,
com a mínim
hi ha
un equilibri, hi ha una paritat.
Molt bé.
I per acompanyar-nos avui també a l'estudi, Jordi Cerqueda Sierra, preciso, benvingut.
Bon dia. Que ho fas expressament, això del nois i noies? Perquè jo realment m'he trobat amb molt poques noies quan he vingut.
No, ho faig segons la disponibilitat de cadascú.
És agenda.
És agenda.
És que si ho fas expressament seria molt lleig, que ho sàpigues.
És
l'atzar. Si és l'atzar, ho donem per bo.
Ho fem per atzar, no. I dono fe, i els convidats són també. I per completar doncs, aquest triplet, Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies. El pròxim dia, Jordi, em ficaré per ruca, si coneixes.
No cal.
També, jo no dic res perquè...
M'afaita.
Els cabells poden colar, però afaita't.
Bueno, us ho comentaré en privat, no ho farem en públic. Ja començarem amb bon humor avui. Bé, una cosa, no sé si serà de bon humor o mal humor. Bé, es parla molt de la setmana que ve de la visita del copríncep del senyor Macron. Tindrà una agenda bastant comprimida, entre l'ICE, Meritxell, Casa de la Vall...
Sí.
Déu-n'hi-do.
És la seva feina, no?
Sí.
Pensa que Andorra no vingués només a la piscina, no? Que faci feina, clar.
També.
I està bé.
I encara ha sigut menys que l'última visita que va fer el tour a tots els 7 comuns.
Els comuns,
aquí,
sí.
Aquí almenys ara s'ha centralitzat tot el Consell General i com a mínim...
Baix a Santa Coloma, que és
Estarà al centre, vull dir que no anirà a parròquies altes, no?
I no s'estalvia el trajecte per la carretera, també.
Exacte, sí. És important.
Perquè marxa del Tarter, he vist.
Però no va per carretera?
No, amb helicòpter. Amb helicòpter. Arriba a l'estadi comunal i marxa del Tarter.
Bueno, potser ja han suggerit, mira, millor que no vegis el que hi ha cap allà
baix. Exacte, millor que no vegis en cotxe. Sí.
Home, sí. Hi ha un trosset que seria divertit que ho veies, no?
Sí, no estaria mal.
Però bueno.
Bueno, suposo que té que estar el cas, o si no ja li recordaran, segurament.
No, seguríssim que està el cas. Perquè
des de l'helicòpter li ensenyaran.
Ara hem ficat drons per vigilar el tema del contraband i de més.
Sí, bueno, part del contraband també és l'esllavissada.
Entenc que ho deies per l'esllavissada, jo deia com el contraband.
Bueno, hi ha una miqueta de tot, per dir-ho així. O sigui, és un Betling Pot, no? Esllavissada, carretera, nevada, o sigui que...
Bueno, però està bé que hi fiquin medis i que en tinguin ganes de regular una miqueta, els francesos, no?
Sí, bueno, és cert que molts, no me'n recordo el percentatge, però és cert que una gran part del tabac que es ven i es consumeix a Tolosa en el mercat, diguem, ocult, per dir-ho així, prové del Principat. No
ho sé, això, si és cert. Perquè a vegades quan parlen, no parlo per França, quan parlen del contraband de tabac a Espanya, la quantitat que arriba per les costes gallegues i demés, lo d'Andorra és que és la xocolata del lloro, que es diu, eh? Penso. Vull dir, suposo que França...
És un mite, jo crec.
Deu ser tres quarts del
mateix. Devia ser, a l'època devia ser, i ara doncs, se'ns ha quedat la fama. Sí. No?
Aquí quan parlen que han enganxat, surt el diari avui, un senyor que portava mil paquets, quan parlen dels gallegos és que són tonelades.
Vull dir, sí. Aviam, segurament si parlem de poblets d'aquí a prop, d'Hospitalet o d'Aix-les-Thermes, coses així, potser sí que hi ha percentatge, més que res pel volum que hi ha.
El senyor del bar que ven tabaco i que l'ha de contrabar,
sí,
no?
Exacte, sí, que tens els quatre cartrons a sota està. Però...
Sí. Sí, és cert que fins i tot a Marsella o altres llocs són contenidors sencers que arriben.
Sí, jo he dit a Galícia, però Marsella deu ser el mateix.
I a baix que arriben de Marroc, també,
i al sur.
I, clar,
i el port de Vigo, vés a saber també quants contenidors tenen que arribar.
Les ciutats on hi ha port, sí.
Parlàvem de carreteres. Bé, dades del COEX, 184.000 quilòmetres recorreguts per netejar les vies de la xarxa viària aquest hivern.
Bueno, és que hem tingut un hivern interessant, no? I hi ha hagut neu.
I bona feina al final, no? Perquè si ho han fet és que per això estan. ben fet.
Sí, jo aquí sempre faig una defensa, perquè moltes vegades a la mínima ens posem a criticar que no entret la neu del davant de casa meva, que no sé què, Andorra.
És que és Andorra.
El millor, i m'atreveixo a dir, el millor sistema de llevaneus del món directament, com a país.
I és una feina molt desagraïda, perquè vas passant la màquina i la neu està continuant caient, i és que has passat, però no...
I sempre recordaran aquell tram que no has fet, o aquí on no l'has tret bé o no has arribat, però la bona feina s'ha de reconèixer, i aquí a Andorra tenim un servei envejable, però arreu del món,
Històricament.
Sí, històricament.
No és de fa dos dies.
Sí, sí. I tant.
Però seguríssim que fan una superfeina. Sí.
És que del que dieu, jo em recordo fa molts anys enrere, quan encara no existia la nova estació d'autobusos, es va fer una cimera de neu i de llevaneus.
A la plaça de Braus.
A la plaça de Braus.
Hi havia màquines una miqueta per tot arreu, no?
Exacte.
I hi havia països nòrdics que deien que vosaltres aquí no resteu, però magníficament equipats.
I després hi ha les màquines que té cada comú, també.
A part, sí, sí.
A part, vull dir que aquests són el COEX, però després cada comú té el seu equipament.
Hi ha una gestió conjunta que és realment brutal.
I vivim a Andorra, si la gent es pensa que sempre té que estar com avui, és impossible.
Aquí neva. I menys a l'hivern.
Aquí neva i fa fred, llavors, és el que hi ha.
I a més a més tenim desnivell, que en altres països dius, neva, però...
En pla deu ser bastant més fàcil.
Sí, segurament.
I amb una miqueta més de... no de prevenció, sinó de previsió, per part dels particulars, sobretot del turisme, no tindríem absolutament cap problema, perquè les retencions que es creen sempre és això, és per poca previsió,
perquè algú no ha anat amb la...
per algú derrapant al mig de la carretera sense equipaments, i això és el pa de cada dia, però realment és fantàstic.
180.000
quilòmetres
ben utilitzats i ben netejats.
Sí, sí, sí.
O, com dius tu, Guillem, el que espera la primera nevada per fer el canvi de rodes.
Exacte,
també.
Exacte, sí, sí. Primer pegues el susto i llavors després ja reacciones.
Això... Estarem que mantindre fins al dia 15 de maig. Jo això,
correcte.
No, això no ho sabia.
Sí.
15 de novembre, 15 de maig.
Sí, sí.
Pensava, dic, ara ja està, ja els pots treure, i dius, no, fins al 15 de maig.
No, veient la temporada que portem, encara no descarto que et caigui un tou.
Exacte. És increïble. No, és que no ho descartem,
sí, sí.
Però res, no vindrà 15 dies.
Fa dues setmanes em sembla que va caure l'últim, sí. I vaig haver d'estar pelant al davant de casa meva, allà sispony, perquè no sortíem.
Hosti, la pena és que tanquin les estacions amb la neu que arriba bé.
Clar, és que van tancar que havia fet la nevada...
És un tema econòmic, suposo. No,
és un conjunt de situacions. Primer, que per part del turisme, a partir de Pasqua ja
s'ha acabat, se'n va a la platja, que és més barat.
El tema important, que és a nivell de contractacions, clar, els contractes de temporers que fas és amb un dia determinat, aquest dia s'ha de complir, a més ells ja tenen els lloguers previstos,
els
bitllets de vol, per tant, clar, les pistes quedarien buides de serveis.
Bueno, i que després la previsió tampoc la saps amb tanta atenció. A
part, sí, sí, que pots picar els dits.
No, però tindrà una mica de flexibilitat i dius, no obrim Gran Valira, obrim...
O algun sector.
Un telecadira.
Arcalí sempre té la tradició de tancar sempre
una setmana més. Una setmana més, però és que aquesta setmana jo no hi vaig fer aquestes coses, però la meva dona fa ràndol.
Ràndol, sí.
Diu, està espectacular.
És que l'any ha passat.
Jo aquesta setmana hi vull anar, també.
Diu, s'ha passat com està, diu, és una... Una pena.
Però
ha sigut una bona temporada, tampoc es podem queixar tant.
Ha sigut una temporada que potser feia anys que no tenim un hivern una miqueta com aquest, també.
Jo no la recordo, una temporada de caure molts metres de neu, sí, però tantes vegades, tan sovint, jo com a mínim amb 20-25 anys no ho recordo. Tant.
Sí, tenim que tornar a pujar efemèrides del principi del 2000, que hi ha hagut alguns hiverns al principi del 2000 també,
sí,
que em recordo de 30 i 40 centímetres de neu a Andorra la Vella.
Sí, també.
Sí,
per dir que de quantitat amb una nevada, sí, però tants dies. De nevada, ostres, és que és una bèstia.
Feia molts anys. Feia molts anys.
Sí, a part també que per aquesta previsió que tu dius, Guillem, també hi ha hagut aquesta jugada de l'entreèxit que s'ha posat en marxa, que l'avancen d'un cantó d'una frontera que després no. Clar, tot això també ha desbancat una miqueta algunes previsions o algunes inquietuds que també tenien a tot el sector hoteler i al sector de neu.
I el que queda. Sí. Perquè ara és quan està just en el moment del principi de l'aplicació i està sent un drama a molts nivells. La veritat és que és... Bueno, sempre ens passa el mateix, que passem de 0 a 100, i és veritat que aquí hi ha hagut molta laxitud a nivell de permisos, de reagrupaments, no hi ha hagut un control, primer de tot perquè mai ha hagut els recursos suficients per poder controlar tots els que es quedaven en situació de residència, i ara passem, lògicament, d'un extrem a l'altre i ara tots a córrer.
Sí, sí, sortia l'altre dia que l'hostaleria estan patint ja per l'estiu perquè no podran donar servei perquè no...
Sí, falten 500 llocs de feina per obrir.
Sí.
Que és enorme, 500.
És molt.
Moltíssim.
És molt, sí.
I clar, aquests dius contractació en origen, com ho fas? Et dona temps o no et dona temps també? els que han vingut a fer temporada d'hivern, que potser podien fer temporada d'estiu, per als anys de requisit, entres amb el tema d'entreèxit? Sí, exacte. Clar, sí. L'equació és molt complexa.
Sí,
sobretot tenint els països veïns que també tenen una temporada d'estiu interessant amb ofertes de feina. Llavors, a més de l'entreèxit, tens això, doncs, bueno, complicat.
No, aquí una de les claus, jo sempre ho he defensat, que el procediment aquest que està duent Andorra de desestacionalitzar les èpoques de turisme, per mi és la clau, una de les claus per arreglar aquest problema, perquè si desestacionalitzes, precisament el que aconsegueixes és poder aconseguir estabilitat amb els teus treballadors, contractes indefinits amb millors
condicions,
també que hi hagi una major integració per part d'aquests treballadors al país, que no és el mateix que estiguin 6 mesos, que ja puguin fer un contracte indefinit, la qual cosa potser podrem aconseguir que arrelin més amb la cultura, amb l'idioma d'Andorra, i també arreglaríem el problema aquest de la manca de treballadors. Això, ostres, a poc, és veritat que per les empreses també suposa un cost addicional, però penso que s'ha d'anar per aquí.
Que s'ha fet una gran feina amb el tema de abans era molt més estacional, era molt marcat.
Abans no donaven permisos. Andorra, a
l'estiu era un país dormitori, primavera i octubre encara més.
Va evolucionar, perquè durant uns anys a l'estiu era la temporada.
Exacte.
Del 14 de juliol al setembre era quan es treballava a tope.
Exacte.
Amb el càmping...
Clar, però parlem d'un mes i
mig. No ho recordeu, sou joves. Hi havia càmpings des de la frontera, de frontera a frontera. Estava a tope. I després quedava mort. Quedava el setembre, octubre, novembre, era Nadal, tornaves a treballar, era un desert. S'ha treballat moltíssim això, i amb la neu i tot ho ha aplanat moltíssim més, no?
Però,
encara una miqueta més.
Però sembla que encara no acaba de revertir amb el tema de la contractació. Es continua optant pels sistemes de quotes, els sistemes de temporers, que realment és un mal de cap tant pel temporer, perquè últimament venir aquí a Andorra i poder trobar un habitatge, no, ja saben com funciona. I per l'empresari també, perquè quan arriba el moment dels cupos ens quedem sense.
Parlant de temporers, el Richie Ponce, doncs, de la president de l'Associació Argentina d'Andorra, que tenim a vegades aquí com convidat i si ens escolta aprofito per saludar, va fer una enquesta amb 800 doncs, compatriotes. D'aquesta enquesta, més un 80% deien que no repetirien l'experiència de venir com a temporers a Andorra. Dius, ostres, això, doncs, preocupant
per tot el
paradigma que tu dones.
I tota la lògica. Abans els temporers, els argentins, per exemple, venien a Andorra, cobraven un salari que no tenia res a veure amb el salari que el que proporcionava en Argentina, per exemple, els hi permetia assolir una bossa d'estalvi en aquests 6 mesos que després s'emportaven allà i utilitzaven. Ara mateix, tota aquesta bossa ja s'ho gasten amb habitatge i amb el preu de la cistella i amb tot. Sí. No, ja no dona per si.
No, ara no és atractiu per ells, jo penso, venir. Abans sí, perquè a més després portaven família, portaven germans, portaven cosins, portaven amics, o sigui, anaven venint i repetien, i una mica el que diu el Guillem, sense estar tot l'any, sí que fidelitzaves aquella persona, perquè sabies que tornava.
Feien doble temporada que els anava superbé.
Molt bé. I tenies, doncs, sabies que tenies un percentatge X de temporers que et repetien, i això et permetia fidelitzar serveis, també.
Clar, del que tu comentes, Ruth, també passa una altra cosa, que aquestes persones que no volen repetir experiència ho explicaran, doncs, també un reguitzell de coneguts, també això et farà minvar la possible contratació d'origen que podes tenir a posteriori als anys que venen.
Perquè la mateixa bona publicitat que et feien de dir, ostres, Andorra, doncs ara és el contrari.
És curiós perquè recordo, em sembla que va ser fa 2 anys enrere, que va haver-hi una problemàtica que es va difondre molt per xarxes, per TikToks, Instagrams, gent que venien a treballar aquí i feien una promoció bestial, i va haver-hi una allau de gent que va venir sense les condicions que pertocaven, sense permisos previs, sense habitatge i tal, i es van trobar aquí amb una mal davant i una al darrere. I pues, amb dos anys ara estem passant al contrari, de fer aquesta promoció, fer una promoció en contra. És curiosíssim com està pensant tot.
Sí. Bueno, i que al final el poder que té, no? el fet de fer
la difusió,
tant, amb xarxes i demés.
Avui en dia la gent es mou per això.
Sí, sí.
Clar, és el perill de les xarxes socials, perill o el perill i força. O sigui, no,
la repercussió.
Cantó,
sí.
És la repercussió que pots tenir, tant positiva com negativa, però en molt curt termini. I això, malauradament, doncs, per tot el teixit empresarial del país, tampoc no és agradable ni de sentir ni de preveure, perquè forçosament serà cada vegada potser més complicat, doncs, aquesta contractació d'origen.
Sí, tant.
Pues tenim un gran problema perquè ara mateix l'hostaleria és tan... Bàsicament són argentins els que treballen,
sí, sí.
Que fan superbé, eh? Vull, no tinc cap problema, però bàsicament són argentins.
No,
si ens falla, sí, si ens falla, sí, això, doncs ja no són, sí, anem.
Sí.
No serà senzill. Parlàvem d'integració arran d'això i de la llei del català. Bé, el Departament de Política Lingüística ha tancat inscripcions. 1.020 inscrits per als exàmens de català, dius.
Ei, que bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs molt bé.
Que bé.
I tant.
Molt bé, tot i que crec que aquests 1.000 i pico inscrits després no es tradueix en sentir parlar català als llocs.
No.
Només per tindre el paper.
Val, vull dir que també s'ha de veure, perquè...
Això ja ens passa, no cal que siguin
de
fora
sigui...
ni que passin exàmens.
No, ja passa a nosaltres.
Aneu a un pati d'un col·legi,
sí, sí. O a l'autobús. Eh? Sí,
o a l'autobús, sí. O un partit de futbol.
L'únic que jo lo que crec que sí que està començant a canviar és que abans, jo ara fa molt temps ja que m'he agafat com a política personal d'intentar no canviar l'idioma mai.
Cada vegada està passant més.
Llavors, abans, és veritat que a la que no canviaves d'idioma ja hi havia confrontació i què dices i no sé què, i traducció i d'això. Ara, com a mínim, hi ha una entesa millor, et responen, encara que sigui o xapurrejant o fins i tot en castellà,
sí,
mateix,
sí,
però et permeten l'ús de la teva llengua.
Mira, Guillem,
per tant, em sembla que
a poc... Només
que
et contestin, gràcies... N'hi ha prou, sí, ha prou. Sí, no cal anar, sí, més lluny, o bona nit, o bon dia, ja n'hi ha prou. Si ho fan, jo ja els hi agraeixo.
Sí, sí.
No cal, ja entenc que en dos dies no tenen que saber parlar català, però només que facin aquesta miqueta...
I que no facin...
Que és el que faríem tots nosaltres, vull dir que vagis a un altre país, doncs t'esforces a dir això.
Sí, el mínim de paraules de cortesia i d'educació, doncs això almenys...
I sobretot el fet de l'intent, perquè moltes vegades m'ha passat, un tallat, sisplau, un cortado, i que aviam, si ja m'has entès, perquè m'ho estàs traduint, exacte, un tallat, un cortado, coi, doncs ja està, un tallat, doncs moltes vegades passa això i exaspera.
Però sí, lo dels exàmens, jo quan ho he vist aquest matí he pensat, està molt bé, evidentment, molt bé, però clar, això no necessàriament es tradueix en que tu vagis a qualsevol lloc i t'atenguin en català, que una mica era l'objectiu.
I al final és un tema personal, perquè veus gent que amb no res fan l'esforç, sí, i n'hi ha que no tenen absolutament cap intenció de fer-lo, al contrari.
Sí, pel que diu el Guillem, perquè com que saben que els acabarem entenent,
sí, sí,
vull dir, t'acabaràs comunicant.
Molta part és culpa nostra. Jo m'ha passat, cada vegada ho estic intentant fer diferent, però de seguida no em costa res canviar al castellà, no? Que és una pena que sigui així, perquè
ho hem fet sempre.
És l'avantatge que té el fet de ser bilingüe.
Sí, un país d'acollida, trilingüe...
Això és el que diuen sempre, és un país d'acollida que han viscut molt del turisme, i per tant, si aquest senyor parla andalús, doncs parlem andalús, tu.
Sí, la facilitat aquesta la tenim.
I és el que ara mateix tenim que millorar.
Ara, del que dieu, justament jo aquest dematí he conegut una persona polonesa que ha viscut anys a França, doncs naturalitzada francesa, que parla polonès, que ha viscut a Catalunya, i que porta pocs anys aquí a Andorra i que parla català, que et dius...
Els polonesos ho tenen fàcil, no sé per quin motiu, eh?
Bueno, perquè no podem canviar polonès,
no, però tenen facilitat.
Sí, tenen molta facilitat.
No, no
els països de l'est, sí, en general, tenen molta facilitat,
sí,
pels idiomes.
Sí, dius, carai, com ha pillat aquest senyor?
No sé si és pel fet que les llengües llatines, doncs, els hi és més fàcil. No ho sé, però és cert, eh?
Sí, però aquesta persona, ell em deia, és que... Després són valors personals, principis, educació, es pot dir de moltes maneres. No? Dius, és que jo visc a Catalunya, deia, jo trobava una falta de respecte de no conèixer l'idioma. Jo li deia, és que jo no agafo el concepte d'anar a viure a Polònia i no parlar polonès.
Exacte.
Si no, malament anem, no? Clar, però nosaltres, el que deies tu, Jordi, no?
Estem sempre a la voluntat. Vull dir, els portuguesos, hi ha portuguesos que en molt poc temps parlen català que no ho saps distingir, i n'hi ha... Algú m'ha dit que són, depèn de les zones que són més d'això. Però és voluntat. Saps que soc fan del Barcelona, del Futbol Club Barcelona femení. Hi ha una noia portuguesa que en un any exigeix que li parlin en català a les entrevistes i ho parla espectacularment bé. Bueno, és voluntat. N'hi ha que volen, n'hi ha que no volen.
La Quica Nazaret. Sí, és que vaig veure una entrevista i també em vaig
en català, eh? Vull dir, bueno.
Sí, sí. I també veus entrenaments entre elles i parlen
en català. Sí, sí.
I la Quica participa.
Sí, sí.
Això és fantàstic.
És voluntat. Sí, sí, després trobaràs el que serà al revés, no? Que diran, escolta, jo sóc una crac i que tinc que parlar jo aquest idioma de Gerols, no?
El Messi,
30 anys aquí.
Bueno, aquest li perdonem, va, escolta, que ens vol donar moltes alegries.
Ara que és l'home del Cornellà.
Sí, exacte, sí, encara més.
El millor equip de Cornellà, eh?
Aviam.
Ja ho és.
Jo diré que sí.
Per les xarxes
ja
ha passat a l'Espanyol.
N'hi ha algun aquí de l'Espanyol, em sembla que millor que no ens...
Bueno, però no passa res, és una certesa, no diem res malament.
Sí, i tant.
Bueno, ja que m'heu fet l'enllaç de fer la palanca cap al món de l'esport, hi ha una nova edició del Mouta, que aquesta doncs, serà doncs, feta sobretot per a una eina d'inclusió per als col·lectius vulnerables, la gent que, doncs, que té discapacitats. El Ministeri de Cultura, Jovent i Esports, doncs, va presentar aquesta edició del Mouta, i per fer-ho, diguem, amb un ventall molt més ampli, perquè no forçosament sempre les infraestructures o les accessibilitats estan adaptades a les persones, doncs, que tenen dificultats per a, o practicar un esport o fer-lo directament.
Bueno, està bé, és una bona línia que estan prenent. Al final, recordeu, això era una carrera popular que va començar així, i ara cada any estan introduint nous elements, estan buscant la fórmula, i jo trobo que està superbé i té un èxit important aquestes jornades.
Sí, jo de fet, del Mouta hi ha un aspecte que m'agradaria molt ressaltar, que és el repte aquest que es fa mensual, em sembla que normalment es fa a l'octubre, del comptador de passos, que et baixes l'aplicació del, no sé quina aplicació era, i llavors competeixes amb la resta d'andorrans el per parròquies, a més, que pots fer guanyar o perdre la teva parròquia, el comptant passos, és a dir, et compten els passos diari i te'ls van incrementant. I jo personalment, per exemple, amb la meva dona, cada any portem un pique bestial de, aviam, ostres, jo n'he fet aquests tants, i d'això me'n vaig a la muntanya a córrer, per tal, i vulguis o no, doncs, ostres,
motiva.
L'any passat vaig estar baixant no sé quants dies de Sisponya, Andorra la Vella, a treballar i tornar a pujar per fer més passos. I trobo, això es fa durant un mes i mig, ostres, em sembla que ho vaig parlar un dia amb la ministra, amb la Mònica Bonell, de dir, escolta, això podria ser una iniciativa que durés durant tot l'any i que trimestralment, per exemple, s'atorguessin premis, encara que sigui simbòlic, una tonteria, però només perquè no es perdi aquest boom,
perquè categories també
veia la quantitat d'inscrits que hi havia, i és brutal, i dic, hòstia, és una iniciativa que t'anima a tu mateix i tens un plus més per sortir a córrer, per sortir a fer esport, que potser sense això no tindries.
Jo els de Santa Coloma en rendim, perquè amb els de la Massana no podem, eh?
No, el tanto perquè va guanyar Andorra, lògicament, per això, però la Massana va quedar segon molt prop d'Andorra i a molta diferència dels tercers, quarts i cinquers. O sigui que és curiós. I aquest pic entre parròquies que no falti.
Hi ha molt esportiu a la Massana.
Clar que sí.
Després, per ser una altra cosa, també tens que fer una proporcionalitat, perquè no és el mateix que a la Massana, per exemple, tinguessis 1.500 persones inscrites per dir alguna cosa, i a Andorra la Vella en tens 3.000. Forçament tens un capital de suma de passos més important.
Però estàvem allí, eh? És a dir, que per proporció tiràvem de llarg, però... Bueno, molt curiós.
Ara, d'això també, ara que, doncs, es reivindica, doncs, com ha fet Andorra la Vella, amb el metro a peu, Mouta, desplaça't a peu per guanyar temps i tal, són sinergies, diguem, potser una miqueta complementàries o que es tinguin que conjuntar, perquè quanta gent aquí a Andorra té l'hàbit d'agafar el vehicle per fer 300 metres o 400 metres?
Jo. Sí.
Jo no t'assenyalava.
Agafo la moto.
Sí, bueno. Sí, però són costums que jo penso que ara cada vegada, doncs, el fet de que és més difícil aparcar, que ja no controles el temps que trigues a anar d'un lloc a l'altre, perquè ara és impossible saber a quina hora arribaràs, doncs potser sí que la gent pot ser que es comenci a plantejar d'anar caminant de govern al comú.
I tant.
Sí, per exemple, o fins i tot dius de govern a Escaldes, per dir-ho així.
Sí, i tant.
Jo ja soc dropo, eh? Vull dir, em passa, vull dir, a vegades agafo la moto per anar a fer el cafè a Ses un Pic. A casa m'ho diuen.
Ho deixarem en silenci.
Vols dir que cal? Dic, si tardaràs 3 minuts, si no tardes 3 minuts, tardes menys.
Sí, tardes menys,
però som molt motoristes aquí, molt motoritzats, aquest país.
Sí. Bueno, és cert que també el país en si té una cultura, diguem, de carinyo amb el món del motor, molt important també.
Portem gasolina a les venes, sempre ho dic.
Sí, és una cosa.
També és veritat que per l'orografia i per la situació i tot és normal, és a dir, hi ha moltes situacions que no hi ha més remei que moure't en vehicle, i a la que has de sortir a Andorra tampoc tens més remei que fer això, vull dir...
No, i que segons on vius, doncs de baixada tires, però després torna a pujar.
Sí.
Llavors hi ha moments que penses, bueno, si a més has d'anar a fer compra o has d'anar a buscar canalla o... Clar, doncs...
I tant.
Ben cert. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar, doncs, la Ruth Ponce, el Jordi Cercada Sierra i el Guillem Forner, nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Guillem Forner, el Jordi Cercadé Sierra i la Ruth Ponce. Bé, parlàvem, ja que tinc un consell del Comú de la Massana, Andorra Flora, doncs res el mes que ve. Uh-huh. A més, bueno, a nivell de cadena pirinaica i a Ràdio Valira hi ha sorpresa, perquè estem allà presents. Bé, nova edició, encara més àmplia, doncs encara més atractiva, per dir-ho així.
Com cada any, animar a tothom a que es passi per la Massana durant aquells dies. La tradició no només de comprar les flors, que no, nosaltres a casa sempre esperem per guarnir el jardí, les quatre verduretes que plantem i tot, sinó perquè realment l'Andoflora s'ha convertit en un punt de trobada anual que és increïble. Jo
sempre és un esdeveniment nacional, ja.
És sí, nacional, sí. I és un punt on cada any em trobo gent que només em veig amb ells a Andoflora, i això és preciós. I cada any doncs això es va diversificant una miqueta tota l'oferta, tant cultural com de paradetes, una miqueta la situació. Veurem com treballen aquest any i bé, això, el principal, animar a tothom que pugi. Igual que el Sant Jordi aquest cap de setmana.
Demà.
La setmana que ve, cap amunt, cap Andoflora.
Sí, bueno, 18 al 24.
El mes que ve, cap Andoflora.
18-24 de maig. El lema serà les plantes que cuiden. O sigui que és cert que...
Remeieres, no? Són les plantes remeieres aquest any.
Ah, vale.
No hi haurà marihuana, ja us ho dic.
Bueno, és cert que els opiacis també, doncs...
Aviam, que és medicinal,
és medicinal, sí, sí, sí.
Però potser ens picarien el corrostó, de moment.
Sí, però és el que passa. Potser a vegades hi ha certes plantes, doncs, ja que hem arrencat amb els opiacis, que dius, ostres, sí, és medicinal reconegut, però hi ha aquesta part, diguem, malauradament desviada, que ja em fa, no un tema tabú, però dius un tema... delicat a vegades, bueno, però cap a quin vessant anem, no? Dius, sí, és medicinal o ja és, diguem, no terapèutic, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Bueno, ja veurem tot això, cert, doncs, com dius tu, Guillem, 18 al 24 de maig, encarreguem el bon temps, també.
Aviam, sí, sí.
Bueno,
sí.
El maig, ja saps que, sí. Bueno, pot passar de tot.
Cada dia un raig.
Ja ho saps, i mira.
A l'Andoflora, els 4 anys que vaig estar de conseller de cultura, cada any era com la Setmana Santa de Sevilla. Aviam si ens fot el gran ruixat o si no. Em sembla que van tenir un de dolent. Els altres van tenir molta sort. Però sí, sí, clar, al ser tot exterior, a més ara... a la situació que ho fan últimament, que és el Prat del Colat, que la veritat és un ambient idíl·lic, és molt maco, però clar, allà si et pega la tormenta i a més estan al costat del riu, l'humitat que hi ha i tot,
ja ho ha plogut tot. Aquest any ja ho ha plogut tot, ja no plourà més.
No sé, esperem.
Sí, bueno, veurem demà per demà Sant Jordi, preveuen algunes gotes a la tarda, però desitgem bon temps per demà.
Sí, és a la tarda.
Per demà per Sant Jordi, ben cert. De fet, ja em quedo amb parròquies altes, s'ha anunciat que doncs, l'Institut de l'Habitatge pot tenir 38 pisos del bloc 2 de Ribesol de l'Insal, entre quasi 300 euros i una miqueta, quasi 700 euros de lloguer. Bé, veurem una miqueta doncs, quina primera demanda ja es pot cobrir en tot això.
Exacte, sí, sí, no, és un... És una aportació important que vam fer el Comú ja la legislatura passada i que, a més, va estar molt bé perquè al final vaig estar batallant perquè no estava inclòs i finalment vaig aconseguir que ho incloguessin en el conveni de cessió amb govern de tots aquells pisos. Incloure un percentatge, no sé si era un 5% dels habitatges que acabarien anant allà, també que pogués estar a la disposició del Ministeri pertinent per temes de socials. És a dir, que una cosa és l'habitatge públic a preu assequible i l'altra també és l'habitatge social, que és per determinar determinats perfils que així ens ho necessiten i finalment ho van poder acceptar i bé, esperem que sigui d'ajut.
Sí, em sembla que hi havia 8 pisos, em sembla, en total, per a emergències, a violència de gènere i coses.
Sí, perquè moltes vegades ara estem veient amb pena també que molts d'aquests habitatges que ara es constituïn amb les pensions tradicionals, les pensions de tota la vida d'Andorra, que moltes acollien amb conveni, amb govern aquesta gent, moltes d'aquestes pensions estan començant a tancar o... diverses casuístiques, però clar, ara s'ha de trobar això, i és veritat que per un inversor privat no és atractiu d'utilitzar el teu immoble per aquest tipus de finalitats, però és molt necessari. Hi ha famílies, hi ha persones que realment ho necessiten, i estic molt orgullós que al final hagi pogut ser així.
A veure com va la demanda, i aviam, si s'omplen, sí. I està en un petit parxi.
Sí.
Bueno, mira,
que segurament poquet. Diran que Arinsal és lluny i aquestes coses, però bueno, realment no ho és.
No ho és, perquè... i realment Arinsal, potser en comparació amb altres localitzacions, està molt ben connectat amb la resta de parròquies.
Tinc amics que viuen a ell i viuen perquè volen, perquè els agrada, vull dir que no és allò, dir.
Sí.
Llavors lluny no és, estàs amb no res.
Intentes trapejar una miqueta les hores punta, que és un xou pujar i baixar. Però
va passar amb Canillo.
Sí, va passar amb Canillo, que no funcionava per res.
Sí, és una pena, però bueno, poquet a poquet.
El que dèiem d'hàbits d'aquí, del país, jo a vegades ho xerro en privat, i dius, ostres, dius, algú que viu a Barcelona o que viu a Tolosa, que té equips minuts, o no diré hores, però hores, no diem perdudes, però invertides a la seva vida en desplaçament, perquè estàs a 8, 10, 15 quilòmetres del teu lloc de feina, i nosaltres aquí no,
és la cantonada.
Estic a res, a 8 quilòmetres o 10 minuts, sí que hi ha trànsit, amb busos i tal, dius, però clar, dius, molta gent que viu en una ciutat d'aquestes, dius, ens diria, i us queixeu, i quina sort que teniu.
No, i a més ara, des de fa uns anys, el tema del transport públic, ostres, és que no hi ha color. Vull dir, abans sí, que era una aventura haver d'anar segons quins llocs, principalment perquè no arribava el transport públic.
Exacte.
Però ara penso que això ho hem millorat moltíssim a nivell de país. I ara pots anar a qualsevol lloc, i els horaris, hi ha freqüències suficients, potser cal allargar una miqueta segons horaris comercials del centre, però jo crec que ara, ostres, comparat amb fa uns anys...
Què pots tardar amb un bus de tenir-se a Andorra?
Si no hi ha cues, potser són 20 minuts.
20 minuts.
És que no és res.
No arriba a mitja hora.
Són 4 parades de metro.
Sí.
I ja estàs a prop, no? Dius, estem així, mal habituats.
Sí, després te'n vas a Londres o a París i fas una hora i mitja de metro i ho trobes normal.
Sí. Tinc una parenta que treballava a Barcelona i vivia a Lleida. Però quina ximpleria. Diu, no, si m'assento el tren, llegeixo el diari, faig 4 feines, i tardo menys que si visqués a Sant Adrià de Besòs, que està a 10 quilòmetres.
Exacte. Sí, és així.
I ja no dic si et mous amb un cotxe en una gran ciutat, i és un desastre.
Són costums, al final són hàbits i són maneres de...
No, clar, també estic fent la balança, però sí que és veritat que tardaré mitja hora per baixar a treballar, però després el dia que no treballi el cap de setmana viuré en plena natura, en un lloc espectacular, que no tens diners per pagar-ho, el que hi ha.
El preu de la vida també inferior.
El preu de la vida inferior, i que estaràs com un... com el rei de l'assumpte.
Bueno, el que comenteu és una miqueta el que ha passat després de la Covid, que molta gent, doncs, de les grans ciutats han marxat, doncs, en entorns més, diguem, de pobles rurals, perquè el sistema de feina que tenien els hi permetia, o per un canvi, diguem, radical de qualitat de vida que han volgut tenir.
Seguríssim, que allà el tens.
No, i que el teletreball també ho ha facilitat, perquè abans tu havies d'anar a treballar i havies d'anar a treballar en presència. I moltes feines, evidentment, són en presencial, però el Covid també el que ens va accelerar és el fet de poder treballar amb segons quines
professions. Però està regulant una miqueta, no, el teletreball?
Està regulat.
No, està regulant, dic.
Ah, regulant, vols dir?
Sí. Després de la pandèmia semblava que era la solució a tot, i dóna la impressió, potser
sí.
No, que s'està com retirant.
Jo penso que s'està estabilitzant.
Sí.
Llavors sí que hi ha molts llocs que teletreball el 100% del temps no, però s'està com equilibrant.
No, i també s'han introduït hàbits que abans no teníem nosaltres. Per exemple, el despatx, doncs, abans era impensable, i ara moltes vegades, si hem de fer alguna reunió amb algun client, no sé què, de seguida la fem tranquil·lament amb videoconferència. Abans això era, no, quedem amb cita tal, vine aquí, bueno, ostres, doncs, i això sé que en molts sectors s'està fent, les reunions virtuals, això sí que s'ha accelerat molt, i vulguis o no, això és una de trànsit que t'estalvies de por.
I s'han donat compte també una qüestió de costos, perquè desplaçament de persones, costos que segons on està un i l'altre dels interlocutors et tens que trobar físicament. Clar, aquí a la compta de resultats,
molta gent ha dit,
escolta, que ens estem estalviant.
Sí, escolta, agafa l'ordenador i au.
De fet, no sé si vosaltres teniu la data, però he tingut com informació fa molt pocs dies que hi havia joves que rebutjaven ofertes de feina perquè no tenien l'opció de tenir teletreball en algunes condicions.
Sí.
No li do.
Bueno, és
un hàbit que ha canviat en els processos de selecció. Vull dir, abans et demanaven unes coses i ara et demanen unes altres, i una d'aquestes és el teletreball, la possibilitat de teletreballar.
Però també és jo em sembla que és molt bèstia rebutjar una feina perquè no et donen aquesta possibilitat, perquè realment...
Quin tipus de feina era?
Clar,
perquè
no sé,
si és camarer és complicat, eh?
Exacte, sí.
No.
Camarer virtual.
Feines que
es puguin fer.
No, però aviam, això és veritat, i això està passant molt a les noves generacions. La manera d'interactuar en persona ha canviat moltíssim. És a dir, ara, per exemple, hi ha la nova... que no sé si és com una epidèmia, però la nova epidèmia de que la gent jove té pànic a que els truquis per telèfon.
A parlar per telèfon, sí.
Per exemple, o a trobar-se cara a cara amb una persona. Això passa. Ara, si no és amb WhatsApp...
Clar, soc gran. Clar. Anar a dir-ho al revés. Dic, jo penso que s'ha perdut aquest contacte personal que tenim ara aquí.
Sí.
Que ara et puc tallar o et puc fotre... Què estàs dient, tio?
No, doncs...
Amb això no ho tens. I a mi m'agrada aquesta sensació.
Amb el telèfon fa temps que es va perdre una miqueta el contacte personal. I ara, amb el telèfon i amb les noves tecnologies, s'està perdent també el costum de trucar. I ara és només amb àudios de WhatsApp, amb missatges de WhatsApp, i si jo et truco a tu, tu el que pensaràs és: ha passat algo dolent perquè m'està trucant. I això és la mentalitat que el que està entrant.
Realment sóc gran, perquè...
Sí, jo
soc absolutament al revés.
No
suporto els missatges de veu, és una cosa que no puc.
Jo tampoc.
Al final estàs perdent molt de temps, perquè ara et dic jo...
Truques.
Ei, quina camisa portes? I tu, d'aquí un moment em contestes, si ho feia per telèfon, en 3 segons ho haurem aclarit, no? Però, bueno...
No, són les noves vies de comunicació que s'estan implantant, i segurament també afecta les feines, que és veritat que... Clar, ara els joves no estan tan... Entre ells sí, però no estan tan acostumats a interactuar amb desconeguts cara a cara. I això, si ja et fa pànic que et troguin el telèfon, imagina't interactuar amb algú que no coneixis cara a cara.
No sabia que és aquesta...
Aquesta
problemàtica de pànic que et truquin, no?
És molt curiós, molt curiós.
És curiós, no? De fet, quan els veus en grup, que estan al parc, i els veus a tots amb el mòbil, penses, segur que estan parlant entre ells.
Sí, sí, enviant-se vídeos entre ells, no sé què, i jajaja, però amb el mòbil.
Però amb el mòbil, o sigui, no sé. Sí, és curiós.
Exacte, és molt curiós.
Sí, aquesta... En realitat que esteu esmentant, també deriva cap a una altra cosa, que a part de rebutjar feines perquè no vols fer treball, és una part, diguem, egoista individual de, doncs, el meu projecte de vida no s'ha forçament tenir casa, no s'ha forçament tenir família, no s'ha forçament tenir fills. Clar, tot això en la demografia i en les generacions futures comença a tenir una incidència, entre cometes.
Sí.
Bueno, però vols dir que no sigui sempre una miqueta així?
Però s'està
sempre hi ha hagut, sí?
Els índexs s'estan accelerant moltíssim.
I sempre hi ha hagut aquest, escolta, jo mira, ja em va bé així i ja està, no? Però potser n'hi ha excepcions, i ara és la cosa més generalitzada.
Només cal veure que i Andorra ja és un cas exageradíssim, que els índexs en els quals la canalla es pot independitzar, emancipar, ha pujat dels 18 anys que era antigament, ara em sembla que estan cap als 35.
Andorra i tot arreu.
Andorra i
tot arreu, perquè els estudis cada vegada s'allarguen més...
No, i les dificultats de l'habitatge i l'habitatge.
Imagina't, si ara el que està promocionant el govern, per exemple, és el famós co-living, que sempre ho he dit, no per dir-ho en anglès, és que soni més cool, continua sent desastrós, o sigui... com una opció transitòria i per canalla, per joves que volen començar la seva vida i tal, però com una opció de vida al co-living, clar, t'està impedint de trobar una família, de formar una família...
Sí, de tenir la teva intimitat...
Exacte,
la teva...
sí. O sigui, i això, clar, lògicament és un impacte per la demografia brutal.
Sí que ho és, sí.
Sí, no s'ha sentit. Parlant d'habitatge, bé, hi ha el Sindicat d'Habitatge d'Andorra, que vol aprofitar, doncs, la visita del copríncep francès per fer manifest del seu descontentament de la ciutadania per a la problemàtica d'habitatge. O sigui, que aviam si encara hi haurà planta de banderes o manifestació autoritzada.
No ho crec.
A veure, primer, que jo crec que no ho tindrien que fer el dia que ve el Macron. Hi ha altres maneres i altres formes de fer-ho, que ja ho fan, eh? Però finalment aquest país no és massa de...
Costa,
no hem tingut mai una tradició de sindicalista, quan hi ha manifestacions que són molt poca gent, és un tema de... tots ens coneixem, tots som molt de casa nostra, és el caràcter, no?
Saps, poses cara i poses nom a qui està, i aquest el coneixes, i a l'altre, i llavors, doncs, bueno...
No, i també saber a on anar a demanar i on anar a reclamar, que jo sempre animo la gent que vagi a reclamar. però el dia que ve el Macron, o sigui, vindrà el Macron i et dirà, i aquesta gent què vol?
No, i més, suposo que hi ha altres maneres de fer-li arribar, és el nostre copríncep.
Sí, 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 algun, sí,
algun canal hi ha per fer-li arribar.
Segur que ho sap.
Què ens passa això? En,
sí, sí, però no tenir cap tipus de culpa ni responsabilitat, tampoc, vull dir que...
Muntar una història amb això, doncs, sí, sí, no, em sembla. Sí, és, no, crec, exemple, no és el moment ni el lloc.
Una cosa que mai entenia jo tampoc és això, quan amb el tema de Catalunya, quan ens tallaven la carretera per arribar a Andorra, els del CDR, no es deien? Nosaltres quina culpa tenim? Vull dir, escolta, aneu a la Generalitat i cremeu-ho tot allà, si voleu,
però... Aneu a la Jaume i talleu que no puguin anar a treballar.
Que us hem fet
nosaltres. No som de vosaltres.
Sí, però clar, això, per fer el paral·lelisme em sembla igual. Hòstia, el dia que ve el Macron, doncs, coi... Jo, per mi, no és el moment.
O els pagesos francesos, que també tenen un seu
problema. Sí, sí, sí.
I ens tallen
la frontera a nosaltres.
Els hi costa poc,
sí. Sí, exacte.
Sí, m'ho has tret del cap perquè ho estava pensant, i els pagesos, sí, en lloc de manifestar a Tarrascón, que pugin a París i que es passegin allà, doncs, a la Bastilla o on sigui.
Explicaràs quina importància, bueno, no sé, que sortim a la premsa d'Andorra, que no té a la carretera, perquè França ni ho deuen saber, no? I bueno, doncs ja explicaràs quina força té això, no?
Sí,
els 20 que volien esquiar i que no podien pujar, potser sí, estaran enfadats, però...
Bueno, és cert que, parlant d'això, hi havia reunió entre la senyora Marsol, la senyora ministra, i el sindicat d'habitatge per la llei de desintervenció, que està fent parlar molt de com, quan, les conseqüències que tindrà. És una miqueta, no un gran desconegut, sí que sap una miqueta les grans línies, però potser no és el moment més adient, tampoc.
És un temor, i causa més incertesa de la que ja tenia la població fins ara. Llavors, no sé si és massa precipitat, no sé si s'hauria d'escalonar una miqueta més, que ja diuen que ho volien escalonar una mica, però no sé fins a quin punt. Tampoc tinc el text definitiu, per tant, tampoc puc.
Segurament és a llarg termini, no crec que parlant d'una immediatesa... Penso, no ho sé.
No, de moment es parla que el 2027 sí. Ja és... El
2027 és l'any que ve, eh?
Sí, és a dir, els contractes, la pròrroga forçosa d'un any que el que... dels contractes que havia d'acabar el 2027,
que era més allà que tenia.
2027 ja no hi ha l'obligació de renovar contractes, per tant, ja poden rescindir contractes i rellogar-ho a altra gent, lògicament.
Sí, clar, això és del passat. Ja,
aquí és el temor, clar.
Sí, no, hi haurà encara segurament per molta conversa, moltes tertúlies sí. D'aquest tema, perquè potser també es faran reajustaments o afinar una miqueta doncs, el que estava previst inicialment. No ho sabem. Parlàveu de 2027 i bé, doncs, per a l'Associació de Transplantats, la TIDA, i Donants d'Andorra, han celebrat el seu desè aniversari i tenen doncs, una miqueta un missatge del 2027 doncs, ser un punt d'inflexió per fer l'inici d'extracció d'òrgans al país. O sigui, és cert que som... diré una miqueta embrionaris, sí que campanyes de donació de sang, doncs la població respon molt bé, ha començat amb donació de còrnia també, donació sí. D'òrgans, o sigui que a poc a poc, doncs...
O sigui, l'últim dia que vaig anar, que la dona sang no ho sabia, hi havia els de donació de còrnia, i dic, ostres, pues guaita, mira, també. Sí, però no en tenia ni idea. I
Mèdula també, m'he descuidat.
Mèdula, sí, amb la Fundació Carreras, exacte.
Bueno, també, a poc a poc.
Suposo que aquí pren la decisió, tenim... sap què podem fer i...
Clar.
Bueno, suposo que hi ha tot un tema de protocols, també de base de dades de compatibilitat, perquè forçament no és per fer un recanvi de qualsevol cosa, no, és un òrgan.
Clar, i convenis amb altres hospitals i amb altres...
No hi ha 20 anys suficient, potser, no? Clar. Bon, però si podem interrelacionar amb altres gent, doncs ja està.
Bueno, veurem aquest projecte que té
la TIDA. Segur que és per bo, també.
Sí, bueno, sempre sí. És per bo, perquè això és... fins que no és necessari o coneixes algú del teu entorn que té aquesta necessitat, ja. Sí. És una problemàtica, doncs, feixuga.
Quan vaig fer lo de la còrnia, em sembla que em van explicar, no sé si ho sabreu, el que a Andorra, perquè els hi vaig dir, ostres, però quan no hi ha una immediatesa de que al morir pues, et converteixes en donant, em sembla que aquí a Andorra, si no escrius el contrari, si no deixes en darreres voluntats que no vols ser donant, em sembla que automàticament sí que hi ha estàs a disposició. No sé ben bé com està el tema aquest, però em sembla que anava per aquí. I em va dir, sí, però el tema de la còrnia era diferent perquè sí que s'ha de no sé, alguna cosa. M'ho he d'estudiar perquè penso que és bona idea de dir, escolta, si ningú diu res, amb darreres voluntats, doncs que es pugui disposar de...
Que automàticament els teus
òrgans sempre que siguin funcionals i d'això. Però sí, sí, és interessant.
Sí, aquí hi ha, bueno, no sé si un buit legal o una part, diguem...
No, és que em sembla que està regulat, però és que ara no t'ho sé dir. No me recordo si era d'un sentit o de l'altre. Sí, per la pròxima jo m'ho miro.
Bueno, és cert que hi ha països que el que dius tu, Guillem, que automàticament, sí, si no ho posen en darrers voluntats, ho ets.
Que tindria tota la lògica, perquè dius, escolta, si és, què en faràs si em mors? Sí, i llavors, sí, si ja no és per conviccions o religioses o per coses rares, escolta, què més dona? Sí, llavors,
i tant.
Sí. I em sembla que fins i tot quan en una definició, en una defunció, quan estàs a l'hospital, si no hi ha cap impediment, es demana a la família si hi ha algun impediment per fer la donació, i llavors es procedeix també si hi ha algun òrgan que queda operatiu. Em sembla que és aquesta que va per aquí el tema.
Sí, perquè a més, diguem, quan la persona traspassa, clar, tens el temps comptat per la donació d'òrgans. Sí, sí, o sigui, sí. No es diu, no, és que sí, serà per la setmana que ve, dius, sí, no, la cosa no va així.
Hi ha uns temps per poder extraure l'òrgan i poder...
Que deuen ser molt curts.
Sí, són molt curts, sí. Són molt curts.
Caduque com un llagur, això.
O menys, fins i tot. Parlant de cuidar-nos, bé, ahir, doncs, a Sanca va fer, doncs, una altra edició de la paella pel mànec. Doncs és una cuina saludable per tota la part, diguem, intestinal i tot el que és millorar la flora del càncer de colon, i tota la flora intestinal, de com cuinar, què cuinar, que sigui el menys agressiu possible, doncs, per a aquestes persones. Bé, són iniciatives també que, doncs, a vegades, hàbits que no són adequats.
Vols dir que no hem millorat molt, ja? No hem avançat moltíssim. Com menjava fa 20 anys o com menjam ara, jo crec que hem millorat una barbaritat.
Millorat o...
Crec que ho
o no. El que passa que és veritat que en casos de persones malaltes i malalts com és el càncer, sí que hi ha tota la part farmacològica que està com molt, molt marcada, però el tema de l'alimentació és que és molt important també per assegurar, doncs, que aquesta recuperació, les persones que puguin tenir una recuperació, doncs, que sigui el més ràpida possible. Uh-huh. I crec que hi ha desconeixement en aquest sentit, és a dir, quan algú té una malaltia i depèn del tipus de malaltia que té, has d'ajustar
l'alimentació. Vols dir que no t'ajuda molt ja tot el...
Sí, segurament, metges, segurament ja tens un servei.
Hi ha canals ara que no hi eren abans.
Abans no hi eren, no hi havia tants nutricionistes, ni tenies aquest acompanyament ni de més. Però hi ha gent que per desconeixement, doncs mira, escolta, vale, doncs em prenc la pastilla o el que m'hagi...
I jo continuo.
I potser el que has de fer és reajustar aquests hàbits de...
Està demostradíssim que és una part molt important de la recuperació, de la mateixa manera que la part psicològica.
La part psicològica i la part de...
Un acompanyament psicològic, una persona que afronta aquest problema amb positivisme i amb ganes de lluitar-ho i tal, està demostrat que té moltes possibilitats de moltes més de tirar endavant que una persona que se li ja baixa l'ànim i tira la tovallola.
I el moviment físic també, que parlàvem abans.
Sí, tot. És tot una roda.
És que de fet, de lo que comentàvem abans amb Mouta, per exemple, o amb el que estàvem parlant ara de la paella pel mànec, a vegades no ens donem compte que el nostre organisme és un capital diguem econòmic, per dir d'una manera, que no el cuidem, no l'escoltem, no fem lo necessari, es va degradant, i a partir d'aquí, que quan està degradat... És
tot
quan...
corre.
Clar, és que jo sempre sóc partidària i ferma defensora de la prevenció.
Sí.
Vull dir, no has d'esperar a malaltir per poder posar remei. Sí. Vull dir, t'has de cuidar i has d'evitar caure malalt. Però bueno, també...
Clar, la Ruth deia abans, doncs... societat moderna, i tu, Jordi, ho deies també, millor, sí, però més aliments processats, més coses preparades, però més plats cuinats...
No sé, em deu passar a mi, em dóna la impressió que ho agilo molt, això. Abans no em costava res fer un frankfurt o dos o tres. Ara no ho faig mai. No ho sé. Sí. Em dóna la impressió que m'ha agafat aquesta...
La consciència, aquesta vols consciència. Dir, la consciència de l'alimentació.
I que és una miqueta generalitzat, em passa a molta gent.
Que passa que és veritat.
Deu haver-hi una doble vessant, sí. Una vessant molt important, que jo la comparteixo, d'aquesta consciència, sí. Però després el que deia Enric també, d'una vessant de que es deixa caure de seguida en els menjars preparats,
clar,
els processats...
És l'oferta, clar, és el que et trobes quan vas a la compra.
Exacte.
Que cada vegada les neveres, si us hi fixeu, cada vegada les neveres de plats preparats ocupen més espai.
Sí, tal qual.
Per una manca de temps...
Ja treuen d'una puro, i jo soc consumidor, perquè, escolta, el dia que no tens temps, doncs és ràpid i ja està.
Tires d'allà.
Però convertir-ho en un hàbit, això sí que és el perill.
Exacte, sí.
però dintre aquest menjar processat o preparat, com es diu, hi ha molta categoria, o sigui, per dir una manera, pots tenir del carnisser xarcuter que prepara tres o quatre plats cuinats, els té allà, t'ho posa en una safata, t'ho emportes i t'ho menges, i perfecte, és com si t'ho hagués fet doncs, l'àvia o la mare, per dir una manera, i l'altra cosa és la part industrial que hi ha, quan comences a mirar l'etiqueta, el que hi ha a sobre, dius, ostres, què m'estic ficant dintre el cos?
Sí.
Jo, de tant en tant, estic mirant que un d'aquests programes que fan a la tele francesa, que expliquen com fan aquestes coses.
Sí, a l'M6.
Sí, a l'M6, exacte. M6. El Capital, un d'aquests, i t'agafen les ganes de menjar.
Sí, s'atreuen, s'atreuen.
És que d'això que diem, a vegades dius, ostres, parlaves del Frankfurt, no? O de la Madalena. Ai, o
del Frankfurt, però diàl·lo, eh?
No, sí, no, però...
Que es pot dir un...
Però agafant l'exemple del Frankfurt, dius, ostres, dius, potser és millor menjar-te un Frankfurt, per dir-t'ho així, que és un tros de pa, una salsitxa i una miqueta de ketchup, per dir-ho així, que dius, no, és que me'n vaig a comprar l'entrepà que ja ve preparat de fàbrica, de no sé d'on ve, que quan mires la composició dius...
Ja de tot, no és el que té que ve.
Dius, entrepà de tonyina, i la tonyina on és?
No? Exacte, sí, el percentatge...
Sí, sí. Això era el típic de nosaltres quan hem patit al col·le, el berenar, la llesca de pa amb el tros de xocolata i...
I que no falti.
Però estava de moda altra vegada, això.
I tant.
Sí. El pa amb xocolata estava de moda, vull dir, no, tornem a les coses.
Que passa que ara és veritat que vas a les sortides de les escoles i a vegades et trobes amb nens que van amb la bossa de Doritos sí, o amb la bossa sí. de... Que dius, bueno, això, berenar, no, berenar...
Això moltes vegades que això... tinc dos nenes i el dia que ens peguem la canalla
sí,
guardada
sí.
ens la fotem.
Sí,
però realment, i amb la canalla, no hi ha cap tipus de problema sempre quan tinguin una vida activa que això, perquè és que realment és que necessiten aquest sucre, necessiten aquesta energia, perquè cremen com animals. I per tant, també moltes famílies que conec, és respectable completament, però allò de tolerància zero a la gominola, al no sé què, dic, escolta, entre poc i massa, perquè és que el cos també et demana de
sí, no, no, i ens ho demana tots, i tots sí, tenim sí, sí. ganes un dia de, això, de la marranada aquesta i ja sí. està. La qüestió és que no es converteix en un hàbit.
Exacte.
Si el nen cada dia per berenar es menja una bossa de xutxes, una bossa de Doritos,
sí, sí.
i després quan arriba a casa seva doncs no hi ha ni verdura, ni peix, ni carn, ni res fresc, doncs potser aquí sí que...
I després tot el dia a l'ordenador o el d'això...
Aquí sí que anem amb poca prevenció del que dèiem abans.
Sí, qui no ha fet la gran cullerada dintre el pot de crema de cacau o de xocolata.
I
a dojo.
Ahir mateix ja la vaig fotre jo.
Molt bé, avui ho deixarem aquí. Guillem Forner, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, com sempre.
Et dic fins la propera. Jordi Cerqué de Sierra, també, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
També et dic fins la propera. Ruth Ponce, també, merci per la teva presència.
Gràcies, fins la propera.
Fins la propera, fins aviat. Nosaltres ens tornem a trobar demà, dia de Sant Jordi, per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia. Amb Enric Fontbernat.